Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, a nosaltres d'avui dijous, 19 de maig del 2010. Continuem fent voltar la roda de representants polítics a l'Ajuntament, dels portaveus de les diferents forces polítiques, i dins de la roda de portaveus ja ho saben que, com a mínim, així de la mateixa manera que costa encara de saber oficialment els candidats, sí que se sap ja aquelles persones que no repetiran. Saben que amb Ramon Artigas ja parlem des de, no direm que des d'una altra òptica, però sí ja des de l'òptica del que sap segur que no serà cap de llista a les properes municipals, i amb Àngels Parés, diguem-ne que ens passa més o menys tres quarts del mateix, des de l'òptica de la persona que ja sap que l'any que ve no es presentarà de cap de llista a les properes municipals. Àngels Parés, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Ni de cap de llista, ni de dos, ni de tres, ni de quatre, ni de cinc, ni de sis?
No. No.
Ni de res.
Home, no, quan aniré a la llista...
Sí, però en un lloc testimonial.
La posició simbòlica que... i testimonial. Però això no vol dir pas que em retiri, diguem-ne, de la participació política, sinó que, bé, jo penso que estem en un moment idoni, que en aquests moments, doncs, Esquerra té prou persones amb prou vàlua per ocupar els primers llocs de la llista, i aleshores s'ha de cedir en el moment en què estàs alt, no? No traspassar, com es pot dir vulgarment, el mort en un moment de dificultat. I per tant, jo penso que en aquests 12 anys que Esquerra no tenia presència, si recordes, hem anat pujant, hem consolidat
com
un grup.
Com passa el temps, eh?
Per això que valores, dius, bé, doncs ja has fet una feina positiva des del punt de vista d'Esquerra, després la resta ja ho jutjaran els electors. Però has anat fent, hi ha una base consolidada d'Esquerra Sitges, i per tant, doncs, penso que és el moment més idoni i més oportú de cedir, no?, el testimoni amb altres.
Ja tindrem temps de comentar-ho, perquè queda encara un any, i per tant retrobarem Àngels Parés en més d'una ocasió. Us sentiu alleujada d'alguna cosa?
No, perquè...
Alleujada en el sentit de dir, mira, que aquest any faig, però no, sense aquella pressió de...
Bé, el que em sento és alleujada perquè, clar, tota la feina d'iniciada del que serien els projectes, la nova proposta electoral, etcètera, l'executiva és la que està tirant endavant, i clar, fins ara una mica jugaves els dos rols, i això també, clar, tenies doble feina, no? En aquest moment, doncs, jo el que faig és dedicar-me al grup municipal, a les polítiques municipals, i sí, certament, més que alleujada, doncs, descarregada d'una part del que seria la feina, tot i que, evidentment, doncs, clar, anem consensuant, pactant, llegint i elaborant els documents.
D'acord.
Però una mica no és allò estar a primera línia i tirar del carro.
Com altres formacions polítiques, trigarà molt Esquerra Republicana, diguem-ne, oficialitzar el seu cap de llista?
Jo penso que no. Nosaltres ja per assemblea ja fa força temps que ho tenim. El que passa que, com que també en aquesta vila sempre hi ha activitats i festes, és molt difícil trobar un dia d'encaix. Perquè ara deien, bueno, doncs al juny, però em dic, mireu el calendari, perquè el juny hi ha la consulta dels Sitges Decideix, hi ha Corpus, etc.
Corpus, Trinitat, consulta, Sant Joan, i ja estarem al juliol.
Exacte, però jo penso que no, que a més la voluntat de la seu nacional és també, doncs, tenir el cap de llista, visualitzar-lo i donar-li, és a dir, una presència, en aquest cas mediàtica, no? Perquè en el cas sobretot que es canviïn, doncs les persones reconeguin el cap de llista amb la formació.
D'acord, és una persona coneguda?
Sí, sí.
És home o dona?
Deixa-m'ho així, amb interrogant. Però complim la llei. Complim la llei.
Ben aviat, per tant, se sabrà.
Sí, no te preocupis.
En qualsevol cas, òbviament, amb anys els parells hem de parlar de l'actualitat recent que ve gairebé polaritzada, capitalitzada, monopolitzada per les qüestions econòmiques. El debat sobre el pressupost, el debat sobre els impostos, les taxes, sobre el futur i sobre si Sitges, com tants altres municipis, es veurà d'alguna forma obligat a pujar els seus impostos. Aquesta és una reflexió que es pot fer en veu alta, si el que vingui es veurà obligat.
Sí, es pot fer en veu alta perquè el que hem de fer-ho és donar comptes i explicar, no, la situació. Jo crec que possiblement, tot i que no es vulgui dir, s'hauran de pujar els impostos. De fet, si analitzem, en aquests últims 8 anys no s'han pujat els impostos. Llavors, potser hagués estat bé fer una puja gradual, tenint en compte el nivell de vida, quan una mica encara les vaques eren més engruixides, i no esperar ara. Per tant, jo recordo, no, perquè...
Qui és el maco que us puja per això, no?
Sí, però bueno, si fas aquesta puja gradual i que tens en compte tot el que sempre des d'Esquerra s'ha anat demanant i que en aquests moments també des del Parlament es demana, no?, que els més vulnerables tinguin doncs les assistències necessàries, que hi hagi una bona aposta per tot el que és la funció pública en el sentit d'educació, sanitat, fins i tot infraestructures, no?, abonaments, etc. Però des d'una política d'Esquerra Republicana, i en aquest cas doncs, Esquerra, hi ha una part de l'impost que qui pot doncs, aportar més a l'Estat o a la nació, doncs, jo penso que és necessari. A veure, m'aplico a mi, no? A nosaltres ens han anunciat una retallada del 5%. No hem dit absolutament res. Pensa que el nostre claustre, que són més de 80 professors, no, ningú ha obert la boca. En canvi, sí que estem molt crítics, som molt crítics, amb les retallades educatives de l'aportació, que poden retallar grups, embotir més alumnes. Amb això sí que som crítics. Veus la diferència? Per tant, hem de replantejar-ho. I després, bé, aquí sí que sabem tots que tenim un mal endèmic, que això no el podem resoldre nosaltres, que és el desequilibri que sofrim, no?, segons quins mesos, que això ens grava a la població i que hi hauria d'haver-hi aquí sí que un pla estratègic econòmic per promocionar, però a la vegada també per participar, no?, amb aquesta despesa que se'n genera i que moltes vegades, clar, cau al damunt de l'Ajuntament i, per tant, indirectament, sí, dels sitgetans i sitgetanes.
Què s'ha de plantejar a Sitges hores d'ara? O si propostes com les que s'han posat sobre la taula, de nou la taxa d'escombraries, diguem-ne, segregada de l'IBI, o, per exemple, que l'Estat torni a considerar i que torni a venir a mirar-se el cadastre i, per tant, que això d'alguna manera també impliqui un IBI més important en el futur, són mesures inevitables inevitables?
Sí, jo crec que sí. Mira, amb el tema de les escombraries, i em sembla que ja ho he dit en el ple diferents vegades, ens cal també una reflexió ideològica de concepte. A Sitges no estem fent bé la recollida selectiva, en el que vol dir recollida selectiva. Per tant, primer de tot, abans de pujar i de treure, diguem-ne, l'impost a les escombraries de dins del rebut general, perquè sí, se suposa que hi és, el que hem de fer és una bona política i una bona informació de tot el que representa des del punt de vista universal, la recollida selectiva.
Fem un parèntesi aquí. L'hem feta mai bé?
No.
No.
A Sitges no.
No.
A Sitges no s'ha fet mai bé.
L'hem fet alguna vegada millor?
Tampoc.
No
estic dient que temps pretèrits ens havia fet bé. No,
és a dir, voleu dir que no s'ha fet mai bé.
No.
Mai bé voleu dir ni mínimament bé.
No. No. És a dir, a veure, tothom separa el vidre, el paper, però tot el que és l'orgànic i l'inorgànic, no, jo estic veient tots els contenidors de la Rodalia, a banda que la meitat dels contenidors els fan i després no funcionen i després tornen a treure. Per tant, també hem de ser molt curosos. Al darrere també, primer hi ha d'haver una molt bona planificació, una molt bona anàlisi per després executar les coses. Aleshores, per tant, la recollida d'escombraries, hi ha d'haver-hi la taxa mínima pel que seria el sitgetà que treu la seva petita bosseta i després, una mica com ja s'ha anat incorporant, aquesta taxa valorativa del que és el reciclatge. Però jo ho entenc com una aportació social a tot el que representen les polítiques medioambientals. És a dir, és una responsabilitat. Aleshores, aquesta responsabilitat nosaltres la transmetem, no, com a sitgetans, a qui ens l'ha de recollir. És a dir, tinc molt clar que hem d'anar cap a aquestes polítiques.
Més enllà de la filosofia, qui us escolti pot pensar, però bé, paguem molt o paguem poc per la neteja?
Per la recollida?
Dit així, per la recollida.
Clar, és que en aquests moments no sabem què paguem, perquè està dins l'IBI.
Llavors... Tot i que sabem què paga l'Ajuntament a l'empresa d'escombraries.
Ah, això sí. No, a veure, és car.
És car,
és car,
no?
És car.
És car, no se sap mai que és car.
Exacte.
És difícil, no? De la mateixa manera que sí.
És un d'aquests serveis que són cars.
I que depèn molt de la percepció de peu de carrer, de com es vegin les coses, no? També.
Clar, també és car.
Però diguem que és una quantitat important, molt important.
Sí, molt, molt. Però pensa que va ser un dels temes més importants el 99. I per tant, aquelles imatges de bosses trinxades, això sí que s'ha anat regulant, perquè clar, has establert un tipus de recollida diferent. No, el que anava a dir és que, clar, nosaltres quan dius valores que és car, també és car l'aigua, per exemple, mm-hmm. que nosaltres ja n'hem fet la reflexió, i que torna a ser un altre dels principis d'ideològics. No podem, l'altre dia m'ho deia una sitgetana, diu, home, jo no puc pagar el rebut de l'aigua amb aquest preu. Certament, per tant, hem d'anar amb aquestes polítiques, no, de l'aigua és racional perquè també nosaltres la hem de racionalitzar, llavors en paguem en funció del que consumim. Mm-hmm.
En qualsevol cas, l'Ajuntament és qui finalment aprova el preu de l'aigua.
Sí, va aprovar. Bueno, en aquest cas va ser els vots en contra de l'oposició, mm-hmm. perquè entenien que primer s'havien de fer accions per posar el que serien els comptadors de l'aigua. I, per tant, jo, per exemple, l'aigua trobo que és cara, molt cara, perquè a més pot generar allò de dir, com que pago tant, doncs consumeixo tant, que és una mica la màxima
com
que jo vaig explicar.
Com que contracto volum, no? Doncs...
I pel cas de l'IBI, clar, de vegades també passa que hi ha persones que tenen un bé immoble i que, si, depèn de com s'apugi, també obligues a... És a dir, que tenir un bé immoble no vol dir tenir un patrimoni considerable, d'acord? Aleshores, quan es revisin els cadastres, el que també s'han de fer és, paral·lelament, aquestes polítiques d'ajuda i de suport, oi que es donen polítiques d'ajuda i de suport a l'habitatge, per demanar doncs, ajudes del que sigui, doncs també, com a ajuntament, s'han de valorar aquestes situacions. És a dir, qui pot contribuir, repeteixo, qui pot contribuir perquè té una... està folgat, no?, econòmicament, mm-hmm. en el sentit, a veure, en el sentit que, doncs, penso que en aquests moments ha d'ajudar amb qui ho pot necessitar. I això no vol dir, per tant, fer allò, tots tallats pel mateix raser, perquè bé, sabem que no tot és blanc ni tot és negre. No?
El darrer cop, però, que es va revisar el cadastre, ja ho sabeu que es va crear un neguit social considerable, al qual s'hi van afegir també el sector de l'hostaleria, perquè, en fi, estem parlant de l'any, estem parlant de fa 15 anys enrere.
El 90, que sí, 94, que hi va provocar un canvi de color polític.
Sí.
Però a veure, plantegem-nos, es va hi haver un canvi de color polític, i després què va passar? Què és el que Sitges va començar a demanar? No tenim això, necessitem allò... Per tant, a veure, les polítiques socials es fan amb el diner públic. Si no hi ha diner públic, quan es diu, amb algun cartell publicitari he llegit, no? Baixarem els impostos. qui surt beneficiat amb aquests impostos? Qui és qui surt beneficiat? Jo sóc d'un partit que és d'esquerres, en aquest cas, en el sentit social, independentistes, en el sentit ideològic, republicans, perquè creiem en la cosa pública, però a més d'esquerres. Per tant, tenim molt clar, no, que el bé públic es nodreix de la participació de tots, i no tots poden participar de la mateixa manera. Per tant, és a dir, en aquest entraria aquell principi, no, social, generós, de contribuir. I et repeteixo, nosaltres i ningú s'ha queixat del 5%. Mm-hmm.
Una reflexió, i em matiseu tot el que faci falta. A la gent potser no li fa tant de mal pagar impostos com que el diner públic a vegades es pugui fer servir d'una forma massa laxa?
Per això s'han de donar explicacions. Per això estaria molt bé, fer una exposició pública dels comptes. Explicar. Oi que cada any, des de l'Ajuntament, al ple, els polítics rebem l'auditoria de comptes, com s'han gastat, etc. Doncs bé, fer una explicació pedagògica, no? Amb gràfics, i no cal quantitats, però sí explicar com s'han invertit els seus diners, cap on han anat, quines han estat les línies. I després, evidentment, l'acte en aquests moments. Si jo t'estic dient, sí, hem de plantejar una sèrie d'impostos per seguir poder donant uns serveis, també el polític ha de fer un acte de dir, doncs bé, el que sí que fa retallaré serà amb les meves polítiques d'equilibri, doncs, amb aquestes accions, amb despesa corrent, per miraré una mesura. És a dir, hi ha d'haver-hi aquest compromís. Mm-hmm. Si no, és evident. És evident que dius, escolta, a mi em cobren més i a la vegada veig que es gasten no sé quan per fer un fulletó, potser, doncs, que potser en paper ecològic i més podria sortir més barat.
Perquè en aquests 7 anys de Jordi Bagé com a alcalde n'heu viscut 4 al govern i 3 a l'oposició. L'Ajuntament gasta diferent del 2003 al 2007 que el que gasta del 2007 fins ara?
I, a veure, jo puc parlar de les meves competències. Nosaltres vam ser molt
I en qualsevol
estrictes...
cas de les percepcions que sí. Àngels Parés pot tenir en aquesta primera legislatura i en aquesta segona. Nosaltres... Si els diners es fan servir d'una forma diferent o no, respecte a com es feien servir.
Jo puc dir que nosaltres vam ser molt estrictes amb el nostre pressupost. Es va complir el pla de sanejament, el primer pla de sanejament, si us recordeu, és l'únic que s'ha complert, i a partir del segon no s'ha complert.
Què ha passat? O què creieu que ha passat?
Doncs que potser, de vegades per necessitat, a veure, no, hem de ser justos, sí que hi havia coses que no s'havien acabat en la legislatura i que per tant en el segon pla de sanejament es van haver d'imputar. Una partida podria ser a la llar d'infants a la Moixiganga, Per tant, a veure, tampoc. Ara, sí que de vegades veient els estats de comptes hi ha diners... que algú pot dir, home, sent la xocolata del lloro, no? Però 30.000 euros per el pla de no sé què... És a dir, després, per exemple, que estic indignadíssima, no? Una despesa enorme amb els contenidors davant del Greco, que no han funcionat, que, home, allò val diners i ara els han tornat a treure. Per això et deia, no? Que abans d'actuar els quadres tècnics amb l'encàrrec polític han de planificar moltíssim. Perquè el que ha passat moltes vegades és que s'han fet unes actuacions que després han deixat de funcionar. I això és el que una mica també grava, no? I que malmet aquesta imatge d'actuació.
Durant aquests dies, i mentre estem en la roda de portaveus, hi ha hagut formacions polítiques que han aportat o han reflexionat a l'entorn de la situació econòmica de l'Ajuntament. Entre elles, Convergència i Unió feia valer tot un seguit de punts que d'alguna forma la Federació entén que poden servir per gestionar millor l'estat actual de comptes de l'Ajuntament sense necessitat de pujar els impostos. Entre ells, l'eliminació d'aquelles societats municipals que fan feines paral·leles. Reflexions d'aquest tipus, us hi sentiu més o menys acostada, no acostada?
A veure, comencem per l'agència, per exemple, l'agència de turisme. Jo penso que l'agència de turisme no té, és a dir, és la successora del patronat de turisme. Té una funció que en la qual hi participa tot el que és el sector econòmic privat i l'Ajuntament hi participa, però és un deixar anar, un que actuï, diguem-ne, des de la societat i des del sector econòmic. Per tant, jo, quan la van crear, realment tenia molt clar el que havia d'existir.
La funció, en fi. Mm-hmm.
Bé, Sitges Esdeveniments ja ha desaparegut, està dins l'Agència de Turisme, però penso que era important, i en aquest cas puc parlar per veu pròpia, perquè molts esdeveniments aquí a Sitges es fan els caps de setmana. De vegades s'havien de muntar el dissabte al matí perquè just el divendres a la tarda hi havia una altra activitat. No podia fer la brigada tenia les seves obligacions, si no, després les escoles deien que no se'ls anaven d'acord. Per tant, Sitges Esdeveniments, que era una eina també per obrir nous llocs de treball, encara que fossin provisionals, ajudava. Segueix funcionant dins l'agència, amb la qual també es nodreix, no, de la part, diguem-ne, que s'havia de pagar. Per tant, té un pressupost. Les que potser serien més discutibles. A veure, Sitges Model 21 com a gestor d'urbanisme va ser creat per agilitzar el tipus d'obra. S'hauria de revisar si en aquests moments és necessari, si no s'està fent tanta obra pública i que, per tant, el Departament d'Urbanisme no té tanta feina i pot absorbir les propostes que li puguin arribar. Tot i que, clar, per exemple, està gestionant la zona blava, això no ho pot fer l'Ajuntament. No pot fer-ho com a administració pública. Llavors, són agències, que en teoria són externalitzacions, però sí que en aquest cas entenc que aquesta agència o aquesta empresa es podria revisar, perquè se solapen diferents actituds. I després les altres dues, les Sitges Disseny i la com es diu l'altra, no me'n recordo. Bueno, l'agència de disseny, jo penso que en aquests moments no estem per dissenyar gaires coses. Al cap i la fi, el disseny del passeig marítim, que potser era el que podia haver treballat més, s'ha fet des de territori i paisatge. Per tant, doncs, serien les que jo sí que em replantejaria com a elements, no? que podrien desgravar o que podrien de ser imputats dins de l'Ajuntament.
Perquè en aquest context, si un Ajuntament es vol aprimar, com ho pot fer?
A veure, clar, aquest seria, no sé si vas veure a Polònia la setmana passada, que precisament hi havia la ministra d'Economia que feia fora funcionaris i llavors hi havia, no sé si era el Corbacho, que els feia entrar per l'altre cantó, no? Clar, a veure, en aquests moments en què hi ha molta desocupació, les administracions són les que poden oferir llocs de treball. Llavors, això es contradiu amb el fet de primar. Jo crec que quan tu parles de... o quan volem que l'Ajuntament s'aprimi, no hem de pensar mai amb el que seria el personal, ni els municipis, ni el que seria funcionari, ni els laborals. S'ha de primar precisament amb càrrecs que doblats o amb càrrecs fins i tot que no tenen una... que s'han col·locat provisionalment, o fins i tot els mateixos regidors, que això també és una de les propostes, no? Que ells tenen el seu... o ells o elles poden tenir els seus llocs de treball. Per tant, si tu tens... i té uns treballadors, que els tenim, uns funcionaris, uns laborals, que fan una molt bona feina, doncs el regidor no cal que tingui una presència permanent i constant dins del que seria el consistori. Això seria un element de primar. Un altre, i és que nosaltres ho hem dit públicament, tants executius, tants, perquè clar, una persona, la millor persona, és evident que això va equilibrat amb sou. El que has de fer és preparar els teus treballadors que ja tens a la casa i dotar-los, és a dir, si han d'anar als cursos de SADE, però els treballadors que tenim a la casa i que puguin desenvolupar les feines que se'ls encarreguen.
No us convenç massa aquest pla de professionalització?
No ens convenç perquè de vegades es comença per dalt, però després qui ha d'executar les feines tampoc no han estat ni estimulats ni han rebut la formació ni s'han anat reciclant, no? Per tant, a mi m'hagués agradat molt més veure primer les estructures de funcionament i després aquests plans de formació, però repartits entre tot el que és el funcionariat.
Perquè dit així d'una forma fàcil, enteneu que un ajuntament s'ha de professionalitzar i que la professionalització val diners?
A veure, l'ajuntament ha de no és que s'hagi de professionalitzar, és que entenc que les persones que treballen a l'ajuntament
ja són professionals.
I llavors el que hem de fer, com amb totes les feines, és anar mantenint la innovació relacionada amb aquesta professionalització. Hem d'anar innovant. És a dir, segur que els funcionaris més antics devien començar, feien primer les feines a mà i després les picaven a màquina. Vam entrar a l'ordinador. M'agradaria saber, no?, quants han rebut un curs de formació municipal. Ara estem amb una altra visió. Anem cap a tot el que serien les noves cultures del 2.0. S'ha explicat què és això, s'ha explicat en els treballadors quin altre canvi estem fent amb tot el concepte, per exemple, del material digital, no? Ahir en parlàvem, per exemple, tot el que és la conservació de tota la documentació municipal. Sabem que és caducable tot el que són els materials informàtics. Ens ho hem plantejat. És a dir, som professionals, però els professionals tots ens hem d'anar reciclant i actualitzant, no? I per tant, cadascú ha de dir, bueno, doncs cada 4 anys l'Ajuntament fa per aquest perfil aquests tipus de formació. I llavors això és professionalitzar l'Ajuntament. Entenint que ja ho són, seguim mantenint aquest nivell d'exigència i jo penso que en això és el que també volen els treballadors.
11 i 39 minuts, fins on es pot endeutar un Ajuntament i com eixugar un deute?
A veure, l'Ajuntament es pot endeutar fins que l'Auditoria de Comptes de la Generalitat t'estiri les orelles, però penso que no hi ha un límit marcat. Per tant, què dir aquí la cosa? Com es pot anar eixugant el deute? Doncs bé, una gran política de contenció. Una gran política de contenció, en el cas de Sitges, és difícil.
I si ho voleu dir d'una altra forma, és explicable aquest deute?
Sí.
Sí?
Una part. A la part que en la que jo em puc comprometre, sí. Ja em sembla que ja ho he dit diferents vegades. Tot i que hi ha coses, repeteixo, que
s'han afegit aquesta xifra i que
s'han malbaratat. No, hi ha coses que s'han malbaratat. Perquè tot el que és la planificació de posar contenidors i després tornar-los a treure, és una de les coses que em fa que tingui llaga d'estómac, és a dir, m'emprenya, no? És a dir, el carrer Àngel Vidal, perquè al cap i la fi, pagui qui pagui, és a dir, es buscaran culpables, però al final acabarem pagant l'Ajuntament.
És a dir, com en totes les coses on la majoria d'aquests deutes, hi ha una part ben invertida,
sí,
i hi ha una part llançada.
Exacte. Sí.
Quan digueu malbaratada, voleu dir,
sí,
en el fons, llançada.
Sí,
no?
Sí, que s'ha fet una acció a la Babalà sense abans pensar, a veure, que ara el 2000, no?, aquests plans de mandat, aquests, doncs a veure, volem arreglar el passeig marítim? Volem, què és el que volem fer? I potser a partir d'aquesta racionalització, doncs planifiquem i expliquem, mira, no farem, posarem, no arreglarem això perquè les intencions són aquestes. La platja en Sebastià mateix, la platja en Sebastià, a veure, no estava planificada, tenia un criteri, després es va canviar. Què ha passat? Doncs clar que ara tornen a sortir problemes d'aparcament, d'accessibilitat. Primer, la part més important és resoldre la mobilitat. L'altre dia es va presentar el pla de mobilitat amb una gran festa. Jo entenia que aquella presentació era una eina de treball de una primera reunió que jo anava reclamant, que es va dir el febrer. Què vol dir? Primer l'havíem de discutir? Allò era una eina de treball i no, em va sorprendre tant rebre un targetó tan bonic que vaig pensar, ja hi tornem a ser. Ja s'ha tancat una porta. Allà se'ns va convocar, hi havia gent de les AMPAs, polítics, gestors econòmics, a la primera reunió. I l'eina de treball, aleshores, saps? Que a veure, si volem obrir i a la participació, però amb seny, no que ens passi com a la Diagonal, Clar, primer hem de donar les eines, els instruments, que la gent se'ls llegeixi, se'ls faci seus, i després entre tots, i mirar les característiques, la idiosincràsies. Abans en parlàvem, no?, del tema dels aparcaments. Abans de fer tot aquesta moguda, el que jo també ho vaig dir-ho, us heu analitzat concretament tot el que és el procés de bienalització i d'accessibilitat? Perquè si no passarà que Sitges serà el cas, a veure com ho he de dir, històric o antic? M'he perdut. Antic, no? L'històric és el de dalt i l'altre no tenim història, no, sí, però bueno, bé. La indústria, que el cap de la indústria hi havia fàbriques.
Faríem broma des que el cap de la vila és una cruïlla de carrers, no sabem com s'ha de definir el casc antic, si històric o antic. En qualsevol cas és les dues coses, antic i històric.
Exacte.
O sigui que bé, totes dues ens servien.
És que hi va haver una ambigüitat. Escolta, què passa? Perquè la targeta no, és que només és l'històric, l'antic encara no passa.
Doncs dèieu, fent referència a això,
no,
quedarà...
Quedarà ciutat fantasma. Perquè qui va viure? Si tu has d'anar, tens mainades, d'anar a buscar bolquers, llets, no? I pots anar-hi a les 11 del matí? T'has de sacrificar cada dissabte del món per abans de les 11 del matí per poder-hi accedir? Has d'anar a bronca diària amb els agents que no en tenen pas la culpa, estan complint una normativa? A veure... Clar, Sitges, vivim gent, vivim sitgetans, vull dir que, entens, primera, per mi, i això ho he anat dient, primer analitzem-ho i després entrem, mirem, parlem amb tot el que és el sector de repartir, els repartidors, que hi hagi unes bones estructures. Jo al passeig marítim veig que n'hi ha poques zones de càrrega i descàrrega, tot i que sí, hi ha molts metres quadrats. Després, doncs, a partir d'aquí, convèncer i aplicar, doncs, criteris. Criteris com, per exemple, ara, a Bajamar. Mm. No sabem, mira, no sabem si podem aparcar o aquell dia apareixerà algú i ens prendrà el cotxe a la grua. Però sempre hi ha cotxes. Quan es va dir que ja des del carrer Espanya no hi hauria cotxes. Llavors, es va demanar, a veure, per exemple, a les persones grans que els portes a missa i que tu puguis aparcar un moment allà baix a la fregata, doncs que no pots aparcar ara, perquè el diumenge estava ple de gom a gom. Pujar a dalt, tampoc no saps com tu has de muntar. És a dir, a veure, resolem la mobilitat, criteris justos, tothom que sàpiga quina és la seva funció, com hi podem arribar per dret de ser del municipi, per ser sitgetans, perquè complim amb els deures, i llavors, doncs, a partir d'aquí, reordenem i veiem, aquest carrer s'ha de fer, es pot bienalitzar, aquest l'has de deixar mixt, aquest tal... És a dir, jo penso que és la part més important.
Parlant d'aquesta vida quotidiana, sap en Jels Parés que el món del comerç, com a mínim expressat, més o menys en veu alta, s'ha unit per aquesta proposta d'una propietat a la zona de la Bòbila 2, etc. Precisament, diguem-ne, de tot plegat, em van tenir coneixement quan el president de la Federació de Comerciants, Enrique Fuertes, en aquesta mateixa taula, assenyalava aquella reunió del 3 de desembre del 2009, en l'acte de la qual consta que Àngels Parés, en la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla General, va sol·licitar o va suggerir la presència del món del comerç a l'entorn del debat d'aquest projecte. Com en aquella reunió del 3 de desembre, i us demanem que apel·lem una miqueta a la memòria de la regidora, sí, i si ella també en va ser coneixedora d'aquesta proposta aquell 3 de desembre.
Sí, 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 ens va convocar en una reunió de la comissió del Pla General i hi havia diferents objectius i un d'ells era, l'últim, recordo, no?, una proposta de canviar la clau de residencial a comercial. Mm. I jo recordo, bé, se'ns va explicar, no?, que clar, la idea és la benzinera, sobretot, i que, llavors el que això permetria seria reordenar aquell sector, que és la de la Bòbila 2.
Mm-hmm. Fem parèntesi aquí. Com molts dels representants polítics, enteneu també que és una època en què no es ven ni un pis?
Sí, sí. Però no ho entenem ara, ja, avui. Nosaltres ja fa temps que veiem a venir aquesta bolla econòmica.
D'acord.
Però, a veure, no es ven un pis, però... molts sectors no s'han desenvolupat fins fa molts anys. Mm-hmm. Per tant, no, sí, sí, passa res.
Però diguem que estem en un context en què...
De crisi, sí, sí, sí.
Es presenta, per tant,
aquest... Es presenta vostè, jo recordo que em vaig mirar el sector econòmic en aquells moments i vaig dir, tu què en penses? Dic, perquè clar, això afecta el nostre comerç. Dic, mira, jo penso que estaria bé convocar una altra reunió i convidar els representants del sector econòmic del comerç perquè coneguin la proposta, la valorin i diguin la seva. Dic, perquè això és molt important el que esteu dient, perquè clar, esteu parlant d'unes superfícies, d'unes botigues. Primer la idea era posar petites botigues i una superfície comercial i un gran aparcament. Dic, això pot fer que es puguin posar botigues més o menys doncs, de marca en allà, i que amb una accessibilitat fantàstica et vingui gent de Ribes, de Vilafranca, perquè molta gent es quedi en allà i després deixi fins i tot el cotxe en allà i vagi caminant a Sitges, però que de Sitges n'hi siguin de calaix. Dic, que nosaltres hem entès, no?, que el nostre comerç és una mica com una gran superfície ple aire, no? A més que pots anar gaudint del paisatge, que és els carrerons, i anar descobrint botigues. Dic, vull dir que això és important. Ah, doncs sí, ja ho farem.
Ho veieu en el seu moment, el que us varen presentar o el que es va parlar en el seu dia, com quelcom de molta ambició o no era, en un sentit estricte,
jo veia una cosa amb ambició.
Amb ambició.
Amb ambició, sí. Per això també vaig dir, home, sí. I llavors recordo que, bé, van dir, bueno, ja ho direm. Mira, i a més ho tenien aquí, perquè jo acostumo a prendre la informació, i ens van dir que en 15 dies ens dirien alguna cosa. Però van passar els dies, i em sembla que va ser el mes de març, no? I abans de la reunió ens va dir, ei, convocarem el PUM. Dic, recordeu que hem de convocar a la federació. Dic, aquest és el compromís, eh? I vaig dir, alcalde, aquest era el compromís, eh? Sí, és veritat. I van venir. Uh-huh. Jo sí que vaig comentar-ho amb persones que tenen comerços, escolteu, estigueu alertes perquè hi ha això. I per tant, doncs, que no, si llegiu alguna informació, que no dieu, no, de vegades no es llegeix prou la informació, que sapigueu que hi ha aquesta proposta lícita, per part de la propietat, lícita completament. Uh-huh. Vull dir, una cosa no treu l'altra,
sí.
Però des de l'Ajuntament tu has donat la informació. Es va fer la segona reunió.
Perquè, diguem-ne, encara per definir més la situació, totes i cadascuna de les passes d'aquest procés són lícites.
Totes,
Es pugui fer el que es pugui fer.
Exacte.
Tot és lícit tant ningú podrà dir que està cometent alguna cosa rara, perquè tot és possible, en el sentit que tot es pot fer des d'un marc legal.
I canviar la clau també és lícit,
també,
perquè tinguem que el pla general és un instrument viu. S'ha d'anar adaptant a les necessitats.
Com ja es va dir en el seu dia, viu, flexible i capaç de poder.
Però amb un màxim respecte
a l'esperit, voleu dir?
I a les possibles contradiccions que puguin malmetre, com podria ser...
A la interpretació del context.
En aquest cas, és a dir, es pot canviar, però sempre i quan hi hagi uns raonaments absoluts, etcètera.
Reunió, per tant, de nou amb els representants...
Bé, la reunió allà, suposo que el senyor Fuertes ja la va explicar com va anar, no? Se'ns va presentar un projecte que encara va refirmar més, en aquest cas, el criteri que va extreure Esquerra Republicana, perquè jo ho vaig comentar a l'executiva, i que una mica és aquesta, no? Que quedaria una zona comercial molt trencada amb la relació al poble, i que possiblement doncs, no hi hauria cap interrelació ni revertiment econòmic dins la vila. Perquè, clar, l'argument de la persona que va justificar la proposta, més en castellà, una falta de respecte, perquè l'Ajuntament doncs, té com a llengua normativa el català, no? Doncs deia que sí, que es quedarien allà a dinar i després podien anar a prendre una copa aigua dolç. Mira, què vols que t'hi digui, no? M'entens? Prefereixo que baixin a menjar a un carrer Sant Pau, un Bajamar, on sigui, no? I després que vagin a fer la copa allà, o que vagin primer a donar un tom, i que sempre, doncs, ai, mira, quines sabates o quina
voleu
bossa...
Voleu dir que ja arronsava el nas i ho veu acabar de ronsar.
Sí. El que sí que jo voldria deixar clar són dues coses. A veure, nosaltres no vam sortir explicant Esquerra, suposa, tal. Primera, perquè enteníem que qui ha de dir definitivament la seva són els comerciants. A lo millor nosaltres tenim una òptica diferent, coincidim. avui, perquè l'assemblea es va fer dilluns.
Es va fer dilluns.
Eh? Coincidim. Nosaltres vam passar la informació, crec que vam, no, tampoc no havíem de, no, no m'agrada crear alarmisme, soc contrària a fer una demagogia externa, i per això nosaltres vam demanar que hi haguessin els representants que han escollit els comerciants de Sitges. I no hem fet cap posicionament fins a hores d'avui, dient si això ens interessa o no. És la primera vegada que jo m'expresso públicament, perquè entenia que són els comerciants que m'han de dir, han de dir, nosaltres no ho volem. Si no ho voleu, doncs ara imagina que em diuen que sí. Que sí, perquè en allà generarem sinergies. Doncs bé, jo, nosaltres estem en aquest cas, no?, per contribuir a les polítiques econòmiques de Sitges. No, no, el que no farem són posar pals a les rodes. Amb, si és una proposta beneficiosa, doncs, per una col·lectivitat que ha votat en assemblea, i a més en assemblea, partint dels nostres principis assemblearis.
O sigui que teníeu un posicionament, i avui dimecres el posicionament coincideix amb el posicionament dels comerciants.
Sí.
Però que suposo que us ho veieu a venir, també.
Ens ho veiem a venir, però no podem... A veure, jo no sóc botiguera. Vaig demanar informació, tinc, doncs, hi ha familiars, no, que entenen de botigues, botiga, però
sí,
clar,
i
el meu món...
Com tant sou coneixedora també de...
Sí, i observo, no, i observo.
I com...
I vull que Sitges sigui mantenint aquesta elegància que té, no? Em fa mal de vegades veure botigues tancades, no? Que clar, es van empobrint, per exemple, aquella famosa carrer Sant Jesús, no?, que no hi ha manera. Però et sap greu, no?, i veure, ai, anaves de vegades al dia, dic, ai, anirem a aquesta botiga, ai, però si ja no hi ha una altra cosa. Et sap greu, no?, i aquella elegància, no?, d'aquelles botigues que ara una mica, doncs, estan minvant. Crec que el que hem de fer és això, no?, ajudar-nos entre tots, perquè si hi ha una bona botiga, de vegades la del costat també se'n beneficia. Una bona botiga en el sentit, doncs, de que hi ha un tracte directe, no parlo tant amb l'element matèric, eh?
Per fer un contrapès a tot plegat, és cert que aquesta zona comercial ajudaria a bianalitzar aquella part de Sitges, crearia també llocs de treball?
Sí, però això...
O són arguments que us semblen...
No, a veure, t'estic dient que la millor, qui vulgui invertir en posar botigues, també es pot mirar al centre de la vila. Potser sí que és important que ens replantegem entre tots, i parlo amb nos, eh? Perquè el tema lloguer, potser sí, que buscar una mica un equilibri, perquè doncs, no tothom ara pot comprar unes sabates de 200, dic sabates, no?, o dic una peça de roba o una bossa. Vull dir que, clar, les economies, d'ahir ho deia, no?, la perruqueria, doncs clar, la gent jove, en lloc d'anar-hi cada X temps, ara s'ho rumia, perquè són els que són més mileuristes, i a casa en tinc uns quants.
A veure si ens direu això de tant hem portat el canti a la font, que al final...
De vegades vessa, però bueno, això és un altre tema. I aquí...
Però fent referència a això...
Però el que...
Enteneu que no compensa...
No compensa, no compensa el tema de la benzinera i de la reurbanització. Mira, sí, l'entrada de Sitges seria molt més elegant, sí, cert. S'ha pogut fer una part, no?, del passeig Vilafranca, fa goig, li dona una prestància a la vila, però potser, doncs, bueno, ens podíem esperar.
Segona qüestió, és cert també que aquest projecte està en una fase molt embrionària, molt inicial?
Bé, el nou projecte ja l'hem vist, com aniria, és a dir, està dibuixat, el que passa que, clar, si, primer de tot s'ha de canviar la clau urbanística, és a dir, el projecte hi és. Jo l'he vist, les cotes, com per un cantó, per un altre, però de moment jo penso, a més, que l'esperit del pla també era aquell de que en les zones, en les parts, les plantes baixes dels diferents barris, perquè ara sí que ja podem parlar de barris, hi haguessin petits comerços. Si això encara no s'ha produït, concentrar-ho tot en allà torna a ser una mica desorganitzar aquests principis de barris, no? Si poses una altra gran superfície, però si en tens una mica més amunt, bueno, una no, quantes n'hi han?
Més d'una.
Més d'una. Doncs, clar, és desorganitzar aquella idea de posar petites superfícies o petites botigues o comerços doncs, a les zones de Campell.
Potser és un raonament molt obvi, però no hi ha comerços als baixos d'aquests nous barris? Per què? Perquè no hi ha gent.
Sí que hi ha habitants, no? Hi viu gent a Campell.
Però no tenen per això, perquè més d'un s'estanyen de dir, bé, no hi ha res. Hi ha gent o no hi ha suficient gent o tothom s'ha habituat a anar a buscar les... Sí. I per tant, encara que hi hagi tots aquells baixos, allà no s'hi posarà ningú?
A veure, i no només a les grans superfícies, de què? Depèn de qui, com que té la seva vida laboral a Barcelona, quan torna, o quan va, quan torna, li surt més a compte les que hi ha entremig. I això també és una realitat. Mm. O sigui, no només...
A la qual el comerç també s'hi haurà de...
Clar, s'ha de tenir, no? Clar. Llavors, a més, a veure, hi ha hagut un canvi de la política econòmica. Hi ha hagut de la gent, de l'hàbit. Les persones van a comprar, carreguen...
I us ho pregunto per qui pugui pensar. Bé, potser ara s'aturarà el cop, per dir-ho així, però si no és en aquesta zona, en alguna altra zona prevista pel Pla General, es podrà situar un equipament semblant i, per tant, diguem-ne que...
Sí, però llavors és previst. Mm-hmm. Per tant, aquí sí que hi ha una responsabilitat de tots.
Diem per allò, vull dir, s'ha ajornat el que serà inexorable en un moment o altre.
Sí.
Sí.
Sí, podria ser.
Podria ser,
De tota manera, penso que les grans superfícies tenen un nombre de metres.
Sí, sí, uns
i no
metres
sé
definits.
Si queden més, el que serien són espais més grups.
En qualsevol cas queda...
Aquí, no?
Sí,
estan fent un aquí,
el Carrefour. En qualsevol cas queda clar el posicionament d'Esquerra Republicana de la mà de la seva regidora i porta també a Àngels Parés. Àngels Parés, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Tornem en 5 minuts.
A veure.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.